Sembla mentida, de veritat.
És que sembla mentida.
Sembla mentida.
Sembla mentida.
Sembla mentida.
Sembla mentida que aparegui en aquests moments, just a aquesta hora i en aquest estudi, algú que té tota la pinta, fa tota la pinta de ser el Pep Ruiz. Pot dir que no és fruit, no, ell ho pot dir, jo encara més, que no és fruit de cap casualitat, per molt que poguéssim pensar-ho, sobretot perquè cada setmana ens amenaça amb la seva presència. Ell és una persona que compleix, però, amb les seves amenaces, bones amenaces, Bona matinada, Pep.
Bona matinada, com estàs? Doncs avui...
Sorpresa, encara no, però aviat
no,
ho suposo.
No, doncs aviat et sorprendré. Però vaja, no sé si és una sorpresa això per tu. Que jo et sorprengui és una sorpresa per tu?
Bé, quan una sorpresa ja no sorprèn, ui, quin embolic. Bé, és que ho fas molt sovint això.
Escolta,
i per tant...
creus que existeixen les casualitats, Maite? Començo amb aquesta pregunta directament, perquè avui ve tot
aquesta
pregunta.
Podria dir que depèn, i que de vegades sí, de vegades no, i que és un tema molt complicat, però és molt apassionant.
Doncs intentarem avui explicar coses que també sorprenguin en relació amb això, perquè tu ja saps que en aquest espai, que recordo per als despistats entre els quals m'hi compto, que es diu Sembla mentida, expliquem històries així com una mica al·lucinants, no? Però que són certes, i també ens atrevim a buscar la veritat de fets tan difícilment explicables com ara les casualitats. Avui tiro per aquí i ho faig començant, si em deixes, perquè jo crec que ve a tom una mica, amb aquesta petita història. Vet aquí, una vegada, un humil treballador d'una coneguda Ràdio Nacional de Catalunya, que es diu Catalunya Ràdio. Aquest noi, a qui direm Pep, perquè sóc jo, tenia el bonic costum, o no, de fer un mateix ritual quan arribava cada dia a la feina. No es feia el senyal de la creu abans d'entrar per la porta, o quan veia el director. Resulta que cada dia viatjava fins a un misteriós indret anomenat el cementiri dels discos oblidats. Hi ha qui també anomena aquest espai de la ràdio com a discoteca, un lloc on no hi ha cap bola de vidre. Diríem que és un espai on el seu cap no fa de gogo ballant sobre la taula, tot i que m'agradaria imaginar aquesta imatge.
No cal, no cal. I de totes maneres, això dels discos oblidats em recorda els llibres oblidats, em recorda l'ombra del vent. No estaràs fent aquí un plagi de la història?
Doncs m'he inspirat, perquè tu saps que els discos en aquesta ràdio, deixem que ho expliqui, en tenim més de 100.000 de discos, que no són pocs, i diríem que els més nous es van posant en nous prestatges. Són els prestatges que més o menys es recorren més, però hi ha altres prestatges molt oblidats. Fins i tot a sota de discoteca, que això no sap gaire gent, hi ha molts discos. Els quals
aquests
gent...
de vinil, bàsicament, que són els que ara gairebé no s'utilitzen mai.
Doncs a mi m'agrada, com a protagonista de l'Ombra del Vent, ficar-me per allà dins, saps? I deixar-me guiar per la intuïció, a veure què trobo. Hi ha música de tota mena, eh? Per exemple, hi ha això. Ai, ai. Per dir alguna cosa, també hi ha això altre.
Que abans d'anar a dormir has de fer un pipí.
Per deixar clar que hi ha músiques molt diferents.
Són discos que no sonen gaire sovint, com altres que potser sentim molt més vegades, no?
Posats a dir discos que no sonen sovint. Aquest potser no l'ha escoltat tanta vida, escolta.
Control de tierra al comandante Tom.
Sí, que oigo, que oigo.
Tu sí l'has escoltat,
sí,
me
la va posar fa temps, que per cert la vaig descobrir, no et confessaré que sí que l'havia escoltada.
Jo no.
Però que la vaig descobrir fa pocs anys, no quan la van treure aquesta, que és la versió autèntica i brutal i genial.
De l'Space Oddity de David Bowie, cantada pels germans Calatrava. Déu meu, quin moment, eh?
Este es el control de tierra, Tom. Conteste si está bien.
A més, el tio canta, aquest intenta cantar bé, eh?
Sí.
Ell intenta fer-ho bé, eh?
No, escolta, musicalment no està gens malament aquesta cançó, eh? És molt antiga.
Home, clar, ho hem de situar. No, quin any, Sergi? 70... 70...
Sí, hi ha algú.
Tant i poc, no, home, no, a veure, no serà abans l'ou que la gallina o la gallina que l'ou?
Bé, deixem aquest moment fric d'aquesta matinada, quina nit més estranya, perquè tot això venia a tomb perquè estava explicant jo una història. I dic que a partir del fet de visitar aquests discos oblidats, un es troba rareses com aquesta. Doncs bé, aquell noi visitava la discoteca i practicava aquest exercici. Cada dia agafava a l'atzar 4 o 5 discos i els escoltava. Un dia, quan va arribar a la feina, tenia al cap una il·lusió. Feia com moltes hores que estava pensant amb la necessitat gairebé vital d'escoltar veus femenines. Allò de dir, avui necessito veus femenines, suaus, dolces, així com de jazz. Va fer com sempre, es va deixar emportar per antics prestatges amb milers de discos, quan de cop i volta va tenir una intuïció que li deia: puja el braç dret, allarga'l, agafa aquell disc de Nadal i sense mirar el va agafar. Aquell disc, Maite, és aquest que sonarà ara. Es tracta, atenció, d'una selecció de les veus femenines i sensuals, segons diu la mateixa portada. I a la portada també hi ha el nom del títol. Saps com es diu aquest disc?
Ai, doncs, no sé, Sense of Woman, coses d'aquestes.
Doncs aquest disc, i t'ho prometo que això, tot això que t'he explicat és cert, es diu Intuïció. El disc en qüestió es diu Intuition, és un disc preciós que et recomano, ja que hi som. Diu 18
doncs
belles
sí.
cançons de les millors veus femenines de tots els temps. I em vaig emocionar quan em va passar això, perquè realment
sí,
tenia necessitat justament d'això.
Sí. Mal, que me l'escoltaré amb tendresa i amb carinyo, perquè pinta molt bé això, eh?
Doncs sí, mira, posats a fer fem recomanacions, no?, en aquest programa, que tampoc
I
està
tant.
Malament. Doncs mira, jo un dia vaig trobar aquest disc que buscava d'entre centenars de milers de discos a la primera, i tu segurament un dia vas trobar una amiga que feia dècades que no veies, pensaves en ella uns minuts abans de trobar-la, i te la trobes just després, saps? Hi ha coses rares
sí,
en aquest món, en aquesta
passa.
Vida... Hi ha qui pensa que les casualitats no existeixen, que és com si tot estigués planificat, que les coses passen per algun motiu i hem d'estar atents al que ens passa per aprofitar-ho. Bé, hi ha moltes teories que són difícils d'explicar i investigar. Aviam com m'ho podria fer jo ara per demostrar-te que algú o alguna força superior té planificada tota la teva vida. En canvi, sí que puc, i he fet una investigació sobre una cosa que tu tens, i jo també, i el Sergi també, i que també és difícil d'explicar com és... Justament la intuïció. Avui he tingut la intuïció que hi hauria macarrons per sopar. Tinc la intuïció que em trobaré la meva ex pel carrer. Tinc la intuïció que el Sergi em deixarà sentir en algun moment o un altre un tro. No ho sé. Mira.
Aquest és sí. bastant fàcil.
Sí. Ara, esclar, tu em diràs, aquest és fàcil, eh?
Perquè
això no era una intuïció.
A tot de què ve aquest tro, perquè precisament demà el podries posar. Demà tu no hi ets, no fa
sí,
secció,
ja.
però demà parlem de tempestes.
És veritat, de tempestes.
Geografia humana. Estaria bé, però avui, així, amb la intuïció, un tro... Com que...
Clar, sí, ve a tom, perquè a més el posem sempre, però també tu em diràs, home, ho tens aquí el guió, no?
Sí.
I com que ho estàs veient, és cert, tenim aquí el guió al davant, efectivament, i posa que sigui un tro. Però què em diries si jo ara i aquí et digués que moltes altres coses que et passen a la vida i que tu creus que són casualitats, també les has vist encara que no t'ho sembli?
Ja, no, està bé, aviam si
tro,
plou
sí,
amb ganes,
sí.
no? Però...
Doncs un dia vaig entrar a la ràdio i la meva mà va agafar d'entre milers de discos i sense mirar el CD que buscava. Casualitat? Doncs molts científics en dirien que és intuïció. Atenció, obre bé les orelles perquè això que t'explicaré ara sembla mentida, però com sempre és cert. I per desenvolupar aquesta teoria he buscat ajuda. El senyor en qüestió és una eminència, es diu Robin Hogarth, és un psicòleg de Chicago que ha treballat amb la Pompeu Fabra per estudiar una cosa molt important en relació amb això que fem cada dia de prendre decisions. La intuïció juga en favor de prendre decisions. És determinant perquè ens decidim per un jersei o un altre, per un nòvio o un altre, per moltes coses. Constantment, des que et lleves fins que te vas a dormir, prens decisions contínues. En la roba que posaràs, en la, com posaràs la veu per fer un programa com aquest, per exemple, moltes decisions. Intervé la intuïció. A tu no et passa que molt sovint et costa decidir? Hi ha dies
sí,
que dius, avui què et passa?
Curiós, perquè a vegades em costa decidir amb coses d'aquestes, de dir quina
tontes,
llet compro,
no?
aquella marca o l'altra. Coses que dius, és igual, vull dir, una decisió important és una altra història.
Avui
però
confesso,
per, sí,
avui confesso per exemple, que jo m'he vestit, he anat
ah.
al gimnàs aquest matí, ara ja fa moltes hores d'això, eh? I quan he tornat al gimnàs m'he tornat a canviar. Per què tinc la intuïció que necessitava una altra roba?
Un altre color, no? Això saps què ens passa aquí de vegades a la redacció? Suposo que tu m'hi has estat present quan comentem, ui, avui sembla que tots anem... de colors grisos i negres. Hi ha dies
sí.
que algú tria el taronja com tu portes, avui no ens hem posat d'acord, Pep,
ja.
però no sé, que hi ha coses
però en canvi no,
que coincideixen.
No saps explicar-te per què, no? És a dir, tu tenies com necessitat d'allò, però no hi ha un raonament sobre allò. És, sí,
és boira mental no
tinc,
és, eh? Perquè amb tants trons se'ns en va la boira
tinc
ràpidament.
Tinc la intuïció que plourà. Escolta, això és com pensar sense pensar. Tenir un pressentiment, una corazonada, que diuen en castellà. Doncs bé, resulta que tot això que et passa, que ens passa, encara que sembli mentida, té una explicació. I per explicar-ho millor, t'explico ràpidament una història. Vet aquí, en aquesta ocasió, una vegada, un conegut museu d'una famosa ciutat americana a qui els va arribar l'oportunitat de comprar una estàtua molt antiga valorada amb molts, molts diners. Durant mesos van estudiar aquella obra per assegurar-se que era autèntica. Molts experts se la van mirar i van donar el vistiplau, se la van comprar, van gastar-se els milions, molts visitants van anar a veure-la... Però temps més tard, un tal Bernard Berenson, historiador de l'art, va veure l'estàtua i va deduir a l'instant que era falsa. Ho va posar en coneixement del museu, que es va posar nerviós. Diu, què vol dir que és falsa? Van fer un judici, fins i tot. El jutge li va preguntar a l'expert com era que ho havia sabut tan ràpid, i ell va respondre que no ho sabia, però que li havia fet mal la panxa i que es va marejar.
I ell, amb aquest mal de panxa, va deduir que
era... Que hi havia alguna cosa que no funcionava.
Caram.
Com aquesta, hi ha moltes altres en un llibre que es diu Intel·ligència Intuïtiva, que recomanem també en aquesta secció. Com saber la veritat en dos segons, de Malcolm Gladwell. Resulta que la intuïció té molta relació amb l'experiència. I aquí és quan expliquem tot plegat. És a dir, si tu has vist moltes obres d'art a la teva vida, no seria potser el teu cas ni el meu, acabaràs acumulant a l'inconscient, a una part molt oculta del teu cervell, moltes informacions que ni tan sols saps de manera conscient, però les saps, i que surten d'una manera estranya, espontània, somàtica, com ara provocant-te mals de panxa, o de manera simbòlica, de cop i volta et venen, et ve al cap alguna imatge que tu no saps per què, però et ve al cap. Total, això que t'explico potser es veu millor amb una altra història que a mi em va deixar parat ara fa uns anys i que també explica Gladwell en aquest llibre. Es tracta d'un psicòleg americà, un conseller matrimonial, que va adquirir una habilitat que a mi em sembla al·lucinant. Podia predir si una parella trencaria al cap d'un temps o no, si duraria.
Aviam si ara serà que la gent que té aquestes percepcions extrasensorials que poden saber coses que passaran al cap d'un temps, resulta que bàsicament tot això és el que diu el senyor Gladwell.
Clar, que el que els passa és que tenen molta experiència acumulada al seu inconscient i ells no saben per què i els ve al cap alguna cosa. Diu, escolta, a mi passarà alguna cosa a aquesta parella, home. El que et passa, el que li va passar a aquest psicòleg, és que mirant la parella veia petits tics que tu i jo no veuríem. Però ell, que havia vist centenars de milers de parelles, havia acumulat molta informació, havia vist molts casos que s'havien trencat de parelles, i havia associat petits tics, petits gestos, per exemple les mirades que tenien, o els comentaris que es feien, i els associava amb el fet que poguessin trencar o no. De fet, per comprovar que tenia aquesta habilitat, van fer un experiment que està molt bé, li van deixar veure uns vídeos antics on s'entrevistaven algunes parelles. Ell observava aquestes parelles, vídeos de feia molts anys, i al final li preguntaven, continuen junts o no? Què diries? És a dir, fa 10 anys d'aquest vídeo, fa 10 anys, continuen junts o no?
I ell, veient aquell vídeo,
sabia si ho encertava com ningú. Aquest vídeo el van portar experts de tot tipus, sociòlegs, psicòlegs, psiquiatres, i ningú l'encertava. I aquest l'encertava entre un 70 i un 80%. Al·lucinant. Com? No ho sabia explicar. Era una intuïció. Van arribar a la deducció que, efectivament, això era degut a causa de la informació d'aquests patrons tan subtils que tenim tots contínuament i que normalment no pillem. O sigui, tu ara mateix estàs fent un gest amb el llapis, jo l'estic observant i tu estàs subratllant potser una part del guió, i això que potser de manera conscient jo ara mateix no me n'hagués adonat, de manera inconscient m'està fent adonar de que vols recalcar alguna cosa per dir-te alguna cosa.
L'inconscient.
Ai.
Que és important.
L'inconscient a més capta molta informació que no captes de manera conscient. És a dir, és possible que jo m'hagi adonat, però passant per aquí al costat teu, potser el meu inconscient ha notat la teva olor, saps? Jo he arribat avui a la ràdio i he notat la teva olor i m'ha recordat a tu, i el meu inconscient m'ha dit Maite. Això, que aquí diríem no li donaria importància perquè sé que tu corres per aquí i perquè hem de fer aquesta secció i fem aquest programa, en una altra ocasió potser passaria pel carrer. Potser vas pel carrer i notes una olor d'algú conegut que fa anys que no veus.
Llavors et ve tot el flash de records i de...
I potser ha passat per allà fa 5 minuts i tu dius, ostres, el Pere, em ve al cap el Pere, i al cap dels 5 minuts se'l trobes. I dius, no pot ser, fa 5 minuts pensava en tu. Fa 5 minuts...
Per cert, digue-li, Pere, canvia de colònia.
si fa 15 anys que ja la duies,
ja
aquesta colònia.
Ja portes la mateixa, no?
Sí,
i ja està una mica passada.
Sí, el Brummel ja està passat de moda.
Insuportable. Encara se sent de tant en tant, Jo tinc un trauma amb el Brummel, ja te l'explicaré algun dia.
Sí, jo també. També passa molt això amb la visió. Nosaltres mirem contínuament, però tan sols emmagatzemem algunes dades concretes. Tu imagina que el teu cervell emmagatzemés tot el que veus durant tot el dia. És impossible.
Tu en aquests moments estàs... només amb algunes coses.
Clar,
no?
Amb algunes coses, però el teu inconscient sí que emmagatzema moltes coses. Per això, i aquí ve l'explicació del que em va passar a la discoteca dels discos oblidats i perduts i misteriosos, aquell dia jo vaig veure el disc misteriós.
Quan?
El disc de la intuïció, Intuition, el vaig veure com, de manera inconscient, fent una llambregada molt ràpida per tots els discos, el teu inconscient és capaç de captar centenars de títols del llom del CD o del disc. Saps? De manera conscient ets impossible, però el teu inconscient sí que ho veu. I de manera inconscient et diu, puja el braç dret i agafa aquell disc. I l'agafes i tens la sensació que és una casualitat. En realitat és una intuïció comprovada. Ve d'aquí l'explicació de la nostra intuïció, però esclar, hi ha moltes altres casualitats i coincidències que no s'expliquen, em diràs. Perquè clar, aquestes s'expliquen més o menys.
Sí, sí,
t'ho altres...
dic i t'ho corroboro.
Per això, i ja per acabar, jo crec que no podem deixar passar l'oportunitat d'explicar una comparativa que fa temps que corre, i que és aquesta. Bé, fent una mica de recerca històrica, trobem aquest senyor. Escolta'm la seva veu.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him.
Era a principis dels anys 60, John Fitzgerald Kennedy, aquesta és la seva veu, deia que abans d'acabar la dècada l'home trepitjaria la lluna. Efectivament, va ser visionari.
Aquest, just, perquè va ser l'any 69.
Efectivament. Mm-hmm. L'altre protagonista també va ser president, i és Abraham Lincoln. Jo crec que és de les comparatives més conegudes, però potser hi ha molts oients que no l'han escoltat mai. Jo crec que és força interessant que avui la puguem, si més no, citar. Diu, eren ànimes bessones? Es pregunten alguns. Jo et cito ràpidament algunes coincidències i al final tu mateix arriba a alguna conclusió. Van ser escollits congressistes amb un segle clavat de diferència. Lincoln, president, el 1860. Kennedy, el 1960. Tots dos eren capitans de vaixell. Els agradava Shakespeare. Gaudien seient en una cadira d'aquestes que es van gronxant. Feien la mateixa alçada. Lincoln tenia un secretari que es deia Kennedy. Kennedy, un que es deia Lincoln. Van ser disparats un divendres. Els seus assassins havien nascut un el 1839, l'altre el 1939. Kennedy viatjava en un cotxe de Lincoln, de la casa Ford. Lincoln va morir al teatre Ford.
És al·lucinant. Després més aquesta... que sembla mentida, és que és al·lucinant.
Sí, sí, sí. Però després d'aquestes casualitats, o no, i moltes altres, la dona de Kennedy, i potser és una de les coses que molta gent no sap, va demanar, la dona de Kennedy sabia tot això, i va demanar que el seu marit fos enterrat molt a prop de Lincoln. I així va ser. Si tu viatges a Washington i viatges, i vas al cementiri, cosa que no sé si fas no, habitualment...
No té agrada... molta tirada, però vaja.
Hi ha gent que li agrada anar al cementiri.
Almenys, si volem tranquil·litat, sabem que en teoria s'ha de trobar allà, no?
Mira, marxo, però abans intentarem arribar a algun tipus de conclusió, perquè de vegades marxo i no sé si arribem a cap conclusió o no.
Bé, tampoc cal, eh? Sempre no ja. S'han de fer conclusions, sempre.
Ja, però mira, avui em fa com gràcia.
Sí, sí.
De què serveix conèixer com funciona la intuïció?
Perquè bona pregunta, però aquestes hores tampoc cal que recabin massa, eh?
No cal, no cal. Però per entendre que hi ha moltes decisions que no les prenem amb la raó, perquè és veritat que molt sovint prenem decisions que dius, escolta, això ho decideixo, però no tinc ni idea perquè ho decideixo, i que tampoc les prenem als nostres caps, s'ha demostrat que la gent, per exemple, més alta està més ben pagada, eh? Això és una dada que jo
això
no sé si sabies.
Això fatal, doncs mira, això ara ja, veus...
Això no t'agrada.
No, clar, no m'agrada.
També està demostrat que hi ha prejudicis inconscients cap a persones de raça negra. I això és perquè el color negre té connotacions negatives. Mm-hmm. I com això hi ha moltes altres coses que de manera intuïtiva i inconscient et fan decidir per una cosa o una altra. Tot això és interessant saber-ho, perquè després no trobis, no sé, frustracions. Bé, no sóc gaire amant de les frases, però aquesta em fa gràcia. Avui te la volia dir per acabar. És de Pascal i diu, el cor té raons que la raó ignora.
M'agrada.
Què et sembla?
Molt, m'agrada molt.
I no sé per quina raó mai té el meu cor, la meva intuïció, per tant, de tot cor te la dedico, i a tu i a tots els oients, aquesta matinada, m'han dit que avui acabarem amb aquesta cançó que es diu Sunday Shining.
Molt bé,
és
a dir, bon diumenge,
un diumenge d'aquests.
Genial.
Amb molt de sol, fantàstic, de Fanley Way.
M'agrada, m'agrada.
Bon cap de setmana.
Make it! Straight. Don't Geografia humana, amb Maite Sadorní.